hauria de ser juliol.
A RAC 1.
Les 6 tocades, de fet 6 i 15 segons, i el que dèiem abans, començant la secció de cinema amb el Prieto, hi ha una estrena de la qual n'hem de parlar, una estrena de la setmana passada, però és que està batent absolutament tots els rècords de taquilla, que també et dic que ja era hora, Pep, perquè veníem d'una època complicada.
Sí, veníem d'una època interruptus, m'explico, perquè no és res sexual. Perquè tothom tenia moltes esperances, primer de Flash, que va ser un fracàs molt sorollós, perquè bé, jo crec que tot el tema de superherois i de fer menys a part, mereix una secció a part. Llavors va arribar l'Indiana Jones, que va quedar per sota de les expectatives. Tot i que no és que... A veure, aquí hi ha un problema que volia comentar. Quan la gent parla de fracassos de taquilla, el tema no és a vegades la recaptació, és el que ha costat la pel·lícula. Indiana Jones ha costat una morterada de diners absolutament astronòmica. Llavors, la recaptació és correcta. 400 milions.
Pots parar.
400 milions. Ollo!
Llavors, entre promoció i producció. Clar, la promoció és molt cara.
Subvenciones.
Exacte, o socialista. Llavors, el tema és que l'Indiana Jones ha tingut una recaptació més que correcta, de fet, bona. Però clar, si la compares amb el pressupost...
Les comparacions...
Llavors aquí hi ha el problema. Missió Impossible, ha anat bé? Sí. Però també està quedant per sota el seu pressupost i potser ha arrencat amb menys força de la que s'esperaven. Mm-hmm. Llavors va passar això del Barbenheimer, que és tota aquesta
clar,
conya.
Són dues, sí,
són dues pel·lícules que arriben al mateix dia, que no podrien ser més diferents, tot i que les dues tenen una evident qualitat, però és que el tema Barbie, a banda que la pel·lícula de per si mateixa ja és insòlita, perquè no és la pel·lícula de Barbie que tothom segurament s'esperava veure, afortunadament, també us diré, perquè arriba a ser una pel·lícula sobre Barbie sense cap tipus d'esperit crític i seria terrible. Però la cosa és, els números, d'entrada es va convertir el primer cap de setmana en la pel·lícula dirigida per una dona més taquillera de la història del cine. Això el primer cap de setmana. Ara, avui, ha traspassat la frontera dels 500 milions de dòlars recaptats arreu del món. I en paral·lel, Oppenheimer, que és una pel·lícula molt més complexa, perquè no ho oblidem, són 3 hores, eh?
Sí,
per tant, vol dir que fa menys sessions del dia. Té unes recaptacions no tan espectaculars, però molt bèsties, de més de 200 milions ja arreu del món, 250 crec que està. Però el millor del cas és el que es va fer públic a principis d'aquesta setmana, i és que molta de la gent que va anar a veure Oppenheimer el primer cap de setmana als Estats Units va ser perquè Barbie va fer sold out, és a dir, no hi havia entrades, i se'n van demanar Oppenheimer. Però és espectacular el que està passant. És la demostració de que hi ha un desgast del públic, segurament per franquícies, per universos en expansió, per coses que exigeixen una fidelitat generacional que acaba desapareguent, diguem-ho clar. La pel·lícula de l'Indiana Jones és impossible, i repeteixo, impossible, i us ho diu un fan de la pel·lícula, que interessi a ningú menor de 22 anys.
Ah.
És impossible, perquè no els interpel·la.
Clar.
No és el seu heroi, diguéssim, no? Barbie, el mèrit que té és que pot agradar una nena de 4 anys i a un nen de 2, i a un senyor de 85, és igual. És una pel·lícula perquè també hi ha la temptació de reduir-la a un fenomen feminista i tot, i no és cert. És una pel·lícula que pot interpel·lar tothom, que està molt ben feta. A mi personalment no m'agrada que sigui tan repetitiva, perquè és veritat, t'explica el seu missatge 50 cops per si ets tonto no l'has entès. Però dit això, també és veritat que una part del públic que es dirigeix segurament té aquest problema de disfunció cognitiva. Però és veritat que és una pel·lícula extraordinàriament diferent de tot el que veiem. Per tant, sí que hi ha ganes d'anar al cine, però has de fer propostes que els atraguin. Si continues fent sisenes entregues de coses i pel·lícules de super... 6 pel·lícules de superheroi a l'any, i us ho diu algú que les va veure totes, doncs això no funciona. Aquest seria el resum.
Queda algun col·lectiu per abofetejar? Vols insultar algú altre?
No,
prou?
Però sí, fins aquí,
aquí
no queda ningú.
No queda ningú, vale, perfecte. No, t'ho dic perquè tenim un dels actors del repartiment de Barbie.
Ryan Gosling?
Si dic això ara, què? Com et quedes tu? Com et quedes tu ara?
Bé, em quedo gaire sorprès perquè ja hi era l'any passat quan va venir.
És el Sergi Cervera, un català fent Barbie. Ostres, clar que sí, un aplaudiment fortíssim. Sergi, com estàs? Bona tarda.
Molt bona tarda.
Sí, senyor. Sí, he dit mentides o no? Ets un actor que fas Barbie, sí?
És correcte.
Surts a Barbie. Sí,
serena i tranquil·lament surto a Barbie.
Perfecte.
Una estona petiteta. Tanca 5 segons.
Ah, potser ets el millor pagat de Barbie, doncs, perquè per 5 segons has cobrat un sou.
És correcte.
Ja està,
i llegint
doncs
un llibre del Joan Anton Català tot el matí. Això és el que va passar.
Ah, amigo, aquesta sorpresa ara l'explicarem.
Que venim la tarda completa avui.
De fet, ja ho vam dir l'altra vegada que va venir. L'any passat ens va venir el Sergi, allà ens vam assabentar que havia estat un dels actors de repartiment, perdó, l'actor, un dels actors extras,
exacte,
no?
Background workers.
Perdona'm?
Background workers.
Oh, yeah, my friend. Així m'agrada, sí senyor.
Jo
sí, senyor.
Penso dir tothom que sóc això.
Sí.
Background workers.
Sí, sona fantàstic.
Perquè no s'hauria reproduir, però en qualsevol cas, si algun dia arribo a ser-ho, aniré dient per aquests mons de Déu que sóc
background
un...
Que sí, background worker.
Oh, yeah,
s'ha de dir, amb serenor i amb...
Exacte.
I amb...
Amb convenciment.
Amb convenciment, exacte. Gràcies.
Va, explica'ns, la història de com arribes a Barbie, o recorda'ns la història de com arribes a Barbie.
Bueno, no sé, per començar 10 anys enrere, aquesta locura. Uh-huh. Vull dir, fa 10 anys que vaig començar a anar cap allà per intentar-me guanyar la vida allà, i és tot un camí. Aleshores, bueno, vaig tenir que fer-me, com ja us vaig explicar l'any passat, del sindicat d'allà, que ara estan en vaga, suporta la vaga de Zac Aftra. Sí, més sí, que res, entre altres coses, per evitar que els figurants els dupliquin amb intel·ligència artificial.
Ah?
Diguéssim, aquest és un dels motius principals.
És un dels temes, sí,
és un dels temes més importants, sí, de la, que la nostra, dic, la nostra presidenta, que soc membre del sindicat també d'allà, sí, està defensant la Fran
Drescher, Drescher, la nani,
que
està rebavat com una oradora extraordinària, sí, sí, és a part d'una gran actriu, que
sí,
a mi sempre m'ha encantat,
sí.
Però va fer un discurs, sí, que de veritat t'entren ganes de fer-te del Grammy només per estar, sota el seu paraigua sindical.
Sí, totalment. Doncs això, i aleshores vaig començant allà, doncs, com qualsevol actor que comença la seva carrera a Catalunya, doncs primer busques un representant, busques fer càstings, busques estudiar, que surtin les coses, i en un moment donat no aconseguia entrar al sindicat, perquè és molt difícil entrar, i la meva agent d'aquell moment em va dir, ja sé que tu tens algú de carrera a Barcelona i tal, però tenim una possible solució perquè puguis entrar, que és que facis tres feines, background, worker, que siguin de la Unió. Però això et pot portar anys.
Quantes en portes?
Ara ja estic ja a dintre, diguéssim, ja, i aleshores perfecte, ja està.
Perfecte.
Però em va costar lo seu, i aleshores finalment arrel d'això doncs vaig entrar, i després vaig pensar, bueno, tota la vida m'ha gravat del cinema de Hollywood, i estic allà veient com ho fan, i em paguen per estar allà veient com ho fan, cosa que d'una altra manera doncs hauria d'estar fent una altra feina. Aleshores, no és feina d'actor estrictament, però és molt motivant estar en aquest tipus de producció.
I una d'aquestes feines és la de Barbie.
I aquest dia va ser molt surrealista, sí.
Digue'm a quin minut, si el saps, de la pel·lícula et podem veure.
Ostres, no t'ho sabria dir amb exactitud, però és quan arriben al món real. O sigui, comença amb Barbieland, diguéssim, i aleshores la Barbie se'n va cap al món real. Estaríem parlant a la primera mitja hora.
Primera mitja hora de pel·lícula.
Hi ha un moment, hi ha una seqüència fantàstica amb el Ryan Gosling i ella amb uns patins per Venice Beach molt llampants, i canvien de roba. A la que canvien de roba i ell va de cowboy i ella va de rosa, a la següent seqüència surt.
Posem-nos alguna cosa més discreta.
Allà,
allà surt.
I allà surt.
Per tant, surts, no t'han tallat, no hi ha una escena que hagin tallat.
No.
Tu t'has vist, ja.
Jo m'he vist, ja. M'ha fet molta il·lusió, sí.
Com vas reaccionar quan vas veure?
Home, em va fer moltíssima il·lusió, perquè recordo perfectament el dia, i a més recordo l'impacte que em va fer veure'ls directament. Jo us ho vaig explicar l'any passat, sí, amb Ryan Gosling, sí. Vam coincidir, em va saludar i tal, vull dir que perquè estava, és que estava allà. Vull
és que
dir,
som amics, ja. És que
de tota la vida. Ara ja li poso likes i tot.
Per tant, que a la mitja hora el Sergi Cervera surt a la pel·lícula.
Sergi, no és per posar I Will Be, però se't reconeix a la pel·lícula?
No.
Vaja. Home, a veure...
No, aquesta és la resposta.
El Ryan Gosling podria dir exactament el mateix.
Exacte.
No, home, està molt diferent el Ryan Gosling. Fantàstic,
per ser. Jo defenso que li donin l'Òscar.
Jo crec que és el seu millor paper.
I ell és un enamorat de Ryan Gosling.
A mi m'ha agradat sempre aquest paio, fins i tot... Perquè a vegades el critica per aquesta inexpressivitat, tal, però
no és veritat, però és molt expressiu.
És que el paper de Drive només el podia fer així.
No, però a més, és que juga amb la comèdia continguda, perquè tot allò que fa quan... O sigui, és zero expressiu a Barbie. O sigui, el zero expressiu, vull dir, és el contrari de zero expressiu. És molt expressiu.
És meravellós.
El que passa és que és contingut.
Està genial, i a més, a mi el que em fa més gràcia de tot del Gosling en aquesta pel·lícula és que és veritat que ella és teu focus, i ella és... Margot Robbie és increïble.
Això t'anava a dir, parleu de Barbie també.
Bueno, és que ella és increïble.
Però gràcies al paper del Gosling és que té un punt d'autoparòdia que crec que ella no té.
Sí,
de fet,
sí.
Ella està parlant molt del tipus d'actriu que és ella, amb aquest personatge.
Que, per ser un matís, ella és productora de la pel·lícula.
Sí, també
és una de les coses que em flipa molt dels americans i de la Margot Robbie en concret, que ella és productora de Iotònia.
Des de Batònia, que produeix ella les pel·lícules.
A mi el que faci ella ja, el que ella vulgui. Després de fer Iotònia, el que ella vulgui. Després de produir Barbie. I va ser ella qui va trucar al Ryan Gosling i va dir, tu, tio, fes aquest paper. Mm. Sí, sí.
No se't reconeix perquè és, la imatge és una mica...
Jo t'ho pregunto, tu em vas reconèixer? Perquè podria passar que ho veiéssim plegats.
Podria haver passat.
Quan tu em dius, mira, sóc aquí, dic sí. A la que saps que ets tu, se't reconeix, sí. Però estàs fent altres coses, també. I altres
llegint
coses
Joan Anton
on,
català.
Sí, en català. Altres coses on també se't reconeix, com per exemple una sèrie de Netflix que veurem d'aquí poc.
Ah, sí, l'any passat no us ho vaig poder explicar, era supersecret en aquell moment. Sí, sí. Bueno, El cuerpo en llamas.
El cuerpo en llamas.
El cuerpo en llamas, sí, sí.
Una mica de música per ambientar-ho. Per
exemple, No sé si és banda sonora del Cuerpo en Llamas.
És el que sonen les comissaries de la Urbana de Barcelona.
I no descartem
això
que hi hagi alguna seqüència on es ballin coses d'aquestes.
Xavi, és un pal. La música que poseu és un pal.
Ja,
llavors,
ja
bueno,
t'entenc.
Bueno, he passat a l'Oriol unes quantes...
Doncs no, no és el moment, perquè buscàvem el tràiler de...
El Cuerpo en Llamas.
Bueno, però, no? Així, pues...
A veure si podem tirar.
Nunca he contado de verdad lo que pasó esa noche. Cada minuto que no estoy contigo es un minuto perdido de vida.
Pero cuando vas a volver, te echo de menos.
Si algún día dejo de ser policía, te juro que te vas a enterar.
La gent d'aquesta... Bueno, tu s'ho coneix tothom, perquè és el crim,
sí,
de la Guàrdia Urbana, ho sabeu tots. Però clar, aquí a RAC1 tenim una persona molt propera que se'l sap de pe a pa, que és el Toni Muñoz, periodista de la Vanguardia, que va escriure un llibre sobre el cas. Bueno. I de fet ara se n'ha fet aquesta sèrie a Netflix.
Sí.
I tu, Sergi, hi apareixes. Què fas allà?
Ho faig del meu amic, d'un dels meus amics del Pedro.
Mira, ostres,
del Pedro,
i com et va arribar això?
Bon càsting, va ser just abans de marxar a Los Angeles l'any passat, van fer aquest càsting. No, l'any passat va ser molt delirant, perquè just vaig marxar a Los Angeles i vaig fer aquest càsting, i el meu repre, quan estava allà, em va trucar i em van dir, et volen, però no està 100% confirmat. I aleshores després va venir un altre projecte que tampoc em podia parlar l'any passat també, que va ser Sembla que sortirà, una sèrie per TV3, mm-hmm. I es va confirmar també quan estava a Los Angeles. Després va venir lo de Barbie, lo de la sèrie aquella de la Sofia Vergara.
Sí. Netflix,
vaig arribar aquí, va ser tremendo.
Bon aquestes,
molt bon any.
Home, bon
any. Després hi ha aquestes
de
coses...
De Barbie a Rosa Parau, eh?
De Barbie a Rosa Parau.
És un bon títol de biografia, aquest, Sergi. Jo
el Pedro que... Rodríguez.
Exacte. És un bon any.
Sí,
és un bon any.
Però aquesta feina dels actors que tenim, que ara treballes molt, ara baixes, ara treballes molt, i estrenes sempre un any després d'haver-ho rodat.
Clar,
la gent et diu, no pares, i tu dius, no, ara sí que paro, sí. Uh-huh.
La sèrie aquesta de TV3 que ens estaves comentant, com es diu?
La mirada de la Fiona.
I què és això?
Rec. Bueno, Rec.
Ah, sí. Rec en català.
No és
Rec.
Avui
està
acabant amb la meva paciència, li dic de veritat, està acabant amb la meva paciència, que ja no venia gaire sobrat, li he de dir, perquè no he fet vacances.
I estem molt mentalitzats, vull dir, ja sabem, quan li posem Fiona a la protagonista, ja sabíem que el xiste era fàcil.
I projectes secrets, en tens algun ara d'aquests que has de...
Ara mateix no, ara mateix em centro en l'estrena d'aquestes,
diguéssim. Perquè l'any passat va venir en aquest estudi i no ens va dir un ningú.
No podia. Els de Netflix em van fer signar un non-disclosure agreement.
Vull dir
que el vaig signar amb el dit en un cotxe en meitat de Califòrnia, jo, perquè m'enviessin els guions.
L'any que ve ho veurem.
La guió.
I bueno, espero que no ens tornis a enganyar.
No, això s'estrena el 8 de setembre, la del crim de la Guàrdia Urbana, i és molt bona sèrie.
És la sèrie de la tardor,
Sí,
ja us ho diguessis.
Diuen que és la més esperada de Netflix i... Sí, sí.
N'hem anat parlant, perquè de fet és una sèrie esperada perquè ja ve d'uns quants...
A veure, si tens el trio aquest, vull dir...
És un dels casos que més se n'ha parlat.
El retorn de la Corberó a Netflix...
Vam tenir una de les directores de la sèrie, la Laura Manyà, l'any passat, que tampoc podia dir res en aquell moment, però tot arriba.
No va dir res. Escolta'm, doncs, Sergi, una última pregunta sobre aquest llibre que abans comentaves. Tu deies que tenies un llibre a la mà, oi?
Sí.
En aquella escena.
És que jo sóc molt fan d'una persona i aleshores no deixo passar cap oportunitat... Exacte.
No deixo passar cap oportunitat
de dir-ho públicament, i avui m'heu sentat al costat d'aquesta persona a l'estudi. I aleshores, clar, doncs mira, m'ha regalat un llibre que l'he de col·locar en la pròxima estrena de Hollywood en la que tingui ocasió.
Ni més ni menys, que és el Joan Anton català.
Sí!
Joan, com estàs?
Hola, molt bé, molt bé.
Bueno, i gràcies per venir.
Al contrari, vosaltres.
Com et vas quedar quan et vas assabentar que el Sergi
això
en aquella escena?
Això que deia de l'NDA, del non-disclosure agreement, ell em va enviar la foto.
Sí.
Em van dir, no la pots moure.
No la pots moure.
Com que no la puc veure? Perquè...
Ell la té des de fa un any. A més, vaig intentar que la foto es veiés el llibre en primer terme i els de... en plan, que sàpigues que...
Sergi, aquests dos... la podem posar a Twitter?
Endavant.
La foto que
endavant.
Tu l'has tuitejat alguna vegada de tu al rodatge de Barbie amb el llibre del Joan Anton català.
Tota vostra, que em vinguin els de Matel a buscar, si volen.
T'he de dir que ens escolten cada dia.
Per un escriptor, saber que el teu llibre ha sortit a Barbie.
Clar. Sí,
això és...
És meravellós. Filles, quan els he dit a les meves filles. Tremendo.
Doncs, Joan Anton, mira, avui aprofitarem que ets aquí per parlar d'una cosa que ens ha al·lucinat dels Estats Units d'aquests dies. De fet, avui és notícia.
Què dius?
Sí,
ara estàs parlant d'això.
És al·lucinant, ara en parlarem, però vaja, que diu que tenen proves que hi ha aliens als Estats Units i
que
naus.
Que tenen extraterrestres allà, físicament.
Restes no humanes?
No, han dit restes biològiques no humanes, que això és compatible en tenir un ratolí.
Exactament. O coses més prosaiques.
I també diuen, crec que tinguin, han descrit fins i tot com no?
Un d'ells, un objecte gros del camp de futbol, un esfèric i l'altre del camp de futbol. També em pregunto, que curiós que tots els somnis siguin diferents, no? Que venen de diferents llocs.
Clar, hi ha molts planetes que...
Vosaltres
sabeu, no?, que aquest congressista és un exmilitar, no?
Sí.
Quan ha declarat, s'ha sentit de fons, vull prendre el mateix que ell. Com a Juan Harry contra Sally. Jo n'estic completament segur.
Va, no fem més spoilers. Ara en parlem amb el Joan Anton. De moment, Pep Prieto, moltíssimes gràcies.
A vosaltres.
Bé, fins dimarts. I Sergi, molta sort.
Moltíssimes gràcies. Anem a vosaltres.
Parlant, d'acord?
Ens veiem, bon
no
estiu.
No marxis, Joan Anton. Mm-hmm. El que fem és anar cap a informatius, nosaltres. I actualitzar-nos amb la Bàrbara Padilla. Bàrbara, bona tarda.
Bona tarda.
I Xavi Comelles, bona tarda.
Bona tarda.
Les indemnitzacions a les víctimes per violència masclista es multiplicaran per 5 en alguns casos.
Sí, així ho ha aprovat avui al Parlament. Les víctimes de violència vicària també rebran més diners del que rebien fins ara. La mesura ha rebut els vots en contra de Vox i l'abstenció de Ciutadans. Més detalls, Ferran Dalmau.
Ha calgut un any de debat, però al final sí. Augmentaran les indemnitzacions a les víctimes de violència masclista fins a 5 vegades més en alguns casos, per exemple, per les supervivents. Seran com a mínim d'uns 17.000 euros, fins ara al mínim eren 3.000. Els fills de les dones assassinades rebran més de 100.000 euros i les mares que hagin patit violència vicària 50.000. Fins ara, en tots dos casos, se'ls donava 40.000 euros. La reforma l'ha impulsada el PSC i la diputada Beatriz Silva ha destacat la importància de combatre la violència masclista.
Dedicar recursos para combatirla, visibilizar y mitigar sus consecuencias tendría que ser una prioridad de todas las administraciones, también del gobierno de Cataluña.
Les víctimes també tindran més temps per demanar les indemnitzacions, fins als 5 anys.
Els experts asseguren que la nova pujada del tipus d'interès d'avui, la novena, en un any, tindrà efectes, però a llarg termini. La duresa de la política monetària del Banc Central Europeu funciona per fer baixar la inflació, però l'impacte es veu amb el temps. Ho ha explicat aquesta tarda el versió RAC1 Ángel Hermosilla, secretari tècnic del Col·legi d'Economistes de Catalunya.
La inflació, en general, s'està moderant, potser no al ritme que esperàvem, tot i que encara es mantenen alguns efectes. Sí que és cert que la política monetària, és a dir, les modificacions que s'estan produint els tipus d'interès no tenen efectes immediats i trigant uns mesos en produir aquests efectes. Ara mateix s'estan produint ja els primers efectes de l'inici d'aquesta duresa de política monetària que es va iniciar el juliol de l'any passat.
El Banc Central Europeu ha elevat el tipus d'interès, recordem-ho, un quart de punt més i ha deixat els tipus al 4,25%, unes xifres que no es veien des del 2008, abans de la crisi immobiliària. A llibertat provisional, la falsa metgessa que va treballar a diversos centres mèdics sense tenir cap titulació. Així ho ha decidit un jutjat de Berga després que l'acusada no hagi volgut declarar. La jutgessa li ha imposat mesures cautelars, com haver de presentar-se cada 15 dies al jutjat, s'ha quedat sense passaport i no podrà sortir del territori. La causa està oberta pels delictes d'intrusisme laboral, falsedat documental i usurpació d'estat civil. I a Lleida ja tornen a tenir internet les 20.000 persones que se n'havien quedat sense. El motiu era un foc que s'havia produït al quadre elèctric de la central de Telefònica i que els bombers han apagat a primera hora del matí. La companyia ja ha avisat que trigaria diverses hores a restablir el servei. La fibra òptica era el principal servei afectat, però l'incendi no ha provocat cap ferit. I ara els esports amb Xavi Comelles.
El Barça jugarà la Champions la temporada que ve. L'òrgan d'apel·lació de la UEFA, de moment, ha decidit no sancionar el club blaugrana pel cas Negreira i l'admet de forma provisional, tot i que reserva una futura decisió sobre l'exclusió de les competicions europees del club. D'aquí a unes hores, el Barça tornarà a la feina per començar a preparar el partit contra el Real Madrid. Just després, els de Xavi farà les maletes per viatjar cap a Dallas, el trajecte més llarg de l'expedició blaugrana en aquesta gira nord-americana. Una tarda on hem sabut que David Silva penja les botes als 37 anys després de completar 3 temporades a la Real i al Societat. Qui també deixa el futbol és l'excentral de l'Atlètic de Madrid, Diego Godín. En bàsquet, el Barça s'ha quedat sense l'alè pivot Juancho Hernán Gómez, que ha fitxat pel Panathinaikos grec per les properes dues temporades. I als Mundials de Fukuoka, la selecció espanyola de waterpolo s'ha quedat a les portes de la final, un partit que s'ha decidit per un gol d'Hongria a l'últim minut. Demà, al matí, serà el torn de l'equip femení, que buscarà el seu segon or contra Països Baixos.
I al temps, estem pendents de les tempestes que entren per Ponent, a Belcanal.
Sí, una tempesta intensa que a l'última hora
ha travessat el sud del Segrià, ara ha perdut una mica d'intensitat, però bé, es pot tractar d'una supercèl·lula, un núvol de tempesta que pot portar fenomen de temps violent, un núvol molt gruixut, de més de 15 quilòmetres d'arriba, a més de 15 quilòmetres d'altura, un núvol de tempesta, per tant, que pot ser perillós, que pot portar fortes ratxes de vent i calamar-se o pedra de mida grossa. Ara mateix ja abandonant el Segrià, la zona de Torrevessa, Maials, entrant ja cap a l'àrea de la Granadella, cap a les Garrigues, també afectant el nord, l'extrem nord de la Ribera d'Ebre. A més, van apareixent altres ruixats en sectors interiors de les comarques de Tarragona, també un sector de la Costa Daurada, cap a Ponent. Per tant, atenció que de mica en mica la cosa es va animant. Hi ha més tempestes a l'Aragó que al llarg de les properes hores, el que queda tarda, vespre i nit, aniran entrant per les comarques de Lleida i afectant cada cop més sectors de les comarques, doncs això, lleidatanes, però també de Tarragona, Catalunya Central, i poden arribar també cap al prelitoral de les comarques de Barcelona, ja cap al final del dia, arribant també cap a la Costa Central i les comarques de Girona. Entrada de nit desapareixeran i demà serà un dia sense precipitacions i amb temperatures semblants a les d'avui, però precaució en les properes hores, sobretot en comarques interiors, amb aquestes tempestes que poden portar fenòmens de temps violent.
Aquest estiu viu el patrimoni. Històries de templers, de reines, de grecs, de romans, festivals de música en escenaris plens d'història, jocs de pistes, tas gastronòmics, els museus, monuments i jaciments tenen un munt de propostes per tu arreu de Catalunya. Tria la teva activitat a patrimoni.gencat.cat/estiu. Generalitat de Catalunya. Sempre endavant.
A Caprabo gaudirem d'un estiu especial. En el dia sensible, comprem tu, serà un festival.
Aquest dissabte 29 de juliol, a Caprabo i a Caprabo a casa, emporta't l'IVA de la teva compra acumulat a la teva targeta Club Caprabo, perquè estalvies tant que acabis enamorat. Caprabo. Més informació a caprabo.com.
A Montse Interiors, últims preus rematant l'estiu.
Aprofita i renova els teus llençols, la tovallola de platja.
Descomptes fins al 70% del preu original.
I un 10% de descompte addicional per a compres superiors a 60 euros.
Només fins a exaurir existències. Montse Interiors, són 27 botigues. Troba la teva i inspira't a montseinteriors.com.
Quan menys t'ho esperes, una altra vegada apareixen els polls. Filbit, la teva marca de confiança contra polls i llémenes. Filbit, de Laboratoris ERN.
Ex verano, hoy te digo adiós.
Un verano nuevo
me ronda el corazón.
Le digo chao pescado
al plato combinado.
Tengo una nueva ilusión. Esta es la mariposa que me ronda el corazón.
Ja tens el teu cupó de l'extra d'estiu de l'11? 15 d'agost, 15 milions d'euros i 10 premis d'un milió. Extra d'estiu de l'11 i posa un nou estiu a la teva vida. Compra'l ara.
A tots els que jugueu a l'11, ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
Saps que un dels millors rius del sud d'Europa navegable en caiac passa pel Baix Empordà?
En caiac o canoa canadenca. Sí, a Girona tenim el Ter.
Caiac del Ter ofereix diferents trams aptes per tothom. Famílies, gent jove, jubilats, empreses, escoles, el turisme fluvial familiar.
Caiac del Ter és emoció, diversió i descobriment.
A caiacdelter.com i al 662 15 94 69.
Quants ocells! He vist tortugues!
Estiu. Hem sopat a 2.000 restaurants, però res és comparable amb una pizza amb un sofà. Si et puc comparar amb 1.000 plans, però res és comparable quan estem tots junts. I han passat els mesos i ens hem anat fent grans. I és estiu, et tranquis a sota el sol.
Tots som estiu.
Un quart i mig de 7 de la tarda, abans el saludàvem, és el Joan Anton Català, que el tenim aquí a l'estudi de RAC1, ja dèiem aquesta coincidència, no?, ajuntant Barbie amb el Sergi, amb el Joan Anton, doncs tot plegat va sortir.
I els ETs.
I els ETs, sí senyor, perquè avui, que volíem parlar del seu nou llibre, que és Geopolítica de l'Espai, que potser té a veure amb això que ara explicarem, no?, i amb aquesta notícia que avui ens ha sorprès, i moltíssim, per als extraterrestres, que encara no estiguin al cas del que us explicarem. Es tracta del que ha dit un antic oficial d'intel·ligència dels Estats Units. Es tracta de, aquí m'ajudareu, David Grusk.
David Grusk.
Ho va assegurar davant d'un comitè de la Cambra Baixa del Congrés nord-americà i concretament diu que el govern d'aquest país té sota el seu control ovnis i matèria biològica no humana. Clar. on es queda una mica perplex, és a dir, què tenen segrestats ETs i companyia, o què està passant?
No, a veure, és molt sorprenent. A veure, fa temps, hem de saber que fa temps que això, i va bé, és la notícia positiva, s'està posant sobre la taula el fet de que hem d'analitzar els ovnis, perquè d'ovnis n'hi ha objectes volants no identificats. Mm. Per tant, qualsevol cosa que voli i que no puguem saber el seu origen és literalment un ovni. Per tant, està bé que els analitzem, i fins ara això ho havíem tingut amagat sota de la catifa. Era com una cosa que o feia por, estava molt estigmatitzada, llavors no en parlàvem. Ara està bé que se'n parli. Hi ha dos moviments, bàsicament, als Estats Units, que no només en parlen, sinó que ho volen analitzar. Un és el Pentàgon, del qual me n'enfio ben poquet, perquè lògicament ja es veu, no?, les intencions. Ells estan preocupats per la seguretat nacional. Bàsicament el que els preocupa més és que molts d'aquests objectes no identificats siguin objectes de governs o d'indústries rivals, val? I després hi ha una iniciativa en paral·lel que no té res a veure, que és de la NASA, de la qual me n'enfio molt més, perquè la forma un comitè de científics que són voluntaris, no formen part de la NASA, i també estan fent un estudi d'aquest tipus d'objectes. El del Pentàgon és el que està donant totes aquestes notícies. I es van fer virals fa temps vídeos de pilots americans. Els de la NASA van més a poc, no van amb tanta espectacularitat, però van amb dades molt, molt, molt fiables i científiques. Perquè, com deia el Carl Sagan, deia, afirmacions extraordinàries necessiten proves extraordinàries. Mm. No n'hi ha prou que surti un tio dient que algú té no sé què i li demanin, té fotos vostè, i digui no. Té documents? No, però jo sí que els té. No n'hi ha prou amb això, no? La NASA té un comitè de científics que la primera cosa que van explicar, també públicament fa cosa d'un mes i mig o dos mesos, van dir, primera cosa, estem sent assetjats, això és el que més preocupant, els científics que formen part...
Què vol dir estem sent assetjats?
Per xarxes públiques els estan dient de tot i fins i tot reben amenaces personals. Clar, els acusem d'amagar coses, vosaltres sí que sabeu que tenim coses i ens amagueu, la ciència sempre amaga coses i no ens ho dieu, llavors... Aquest va ser el primer missatge, superpreocupant. Segon missatge, van dir, del que tenim avui res fa sospitar que cap d'aquests avistaments tingui un origen ET. Res fa sospitar d'això. Tercera cosa que van dir, tot i això no hi ha prou dades perquè els instruments que tenim que enregistren coses aquestes no estan preparats per fer això. Per tant, no hi ha documentació suficient, no hi ha dades suficients, i recomanen, si volem estudiar bé aquests fenòmens, cal que implantem instruments que estan específicament preparats per documentar aquests fets, perquè molts d'ells poden ser ferralla espacial que retorna de manera incontrolada, altres poden ser proves de governs o indústries, altres, això ja s'ha comprovat, poden ser globus atmosfèrics, com va ser el globus xinès, i moltes altres coses, i per tant, cal que els estudiem bé, però si un científic per estudiar bé necessita dades, i aquestes dades no les tenim, no n'hi ha prou que un digui, és que he vist pel carrer, o que un altre digui, és que un radar ha captat, bé, van... a treure un vídeo d'aquests, els de la NASA, que s'havia fet viral d'un objecte, i davant de les càmeres, en aquella roda de premsa, demostren que aquest objecte, que semblava anar a una velocitat increïble, va només a 60 km per hora, quan fan bé els càlculs. Per tant, el que vull dir que al final està bé de posar les coses sobre la taula, i penso que la part positiva és aquesta, no hem d'amagar, i aquestes anàlisis i estudis han de ser públics, per què no? Perquè si no, el que fem és alimentar sempre la conspiranoia, sempre. Mm. Si volem amagar-ho, això ho alimentem. Si ho posem sobre la taula, mal no en fem.
Oh, però ara ens fas baixar el suflé, eh, Joan Antoni? Jo pensava aquí que teníem extraterrestres com Mars Attack o alguna cosa d'aquestes.
Clar, l'altra cosa,
no.
Però fixa-t'hi, l'altra cosa és, en ple segle XXI, 4, 5, 10, 15, 200 persones podrien amagar a tot el món una cosa com aquesta. Al segle XVI o al segle XV, això, 4 persones podien amagar coses, no? Podien enganyar tot el món. Vull dir, això és impossible, avui en dia, ple segle XXI. Com és que cap empresa subcontractada... Perquè en aquest mateix senyor, fa uns mesos, que va fer les declaracions, li preguntaven, però i les empreses subcontractades que treballen pel govern, que ho coneixen tot això? Diu, i tant. Jo em pregunto, i si hi ha tanta gent que ho coneix...
No hi ha filtracions?
Ni fotos, ni imatges, ni documents, no hi ha absolutament res. Mm-hmm. No és com molt... I com és que la comunitat científica no sap res de tot això? Vull dir que hi ha un seguit de coses que fan pensar... que tot això doncs, no té un fons de científic, una cosa que se sostengui gaire.
I llavors, quina és l'agenda política o científica darrere de tot això? Per què surt ara aquest senyor fent aquestes declaracions?
No, això ja no t'ho puc dir. Aquest senyor, pensem que no sé com va deixar l'Agència de Seguretat, no sé si la va deixar voluntàriament o no la va deixar voluntàriament. Desconec quins són els motius que pugui haver al darrere. Quan va compareixer ahir, va amb dos pilots, expilots, que també doncs, confirmen l'avistament d'objectes. A la mateixa reunió que havia fet la NASA, també va sortir un pilot que també va confirmar que havia vist objectes, diu, els veiem constantment. Diu, un cop em vaig veure un que em semblava, bueno, un objecte que es movia d'una manera que no es podia explicar. Diu, però vaig tenir temps, vaig girar el meu F-14, vaig tornar cap a aquest objecte i me'n vaig adonar que era un globus fora de control i que per la perspectiva que jo em movia tan ràpid m'havia fet pensar que fer unes zigzagues que era com una cosa impossible. I deia, sempre els pilots militars sempre veiem objectes en el cel, que no vol dir que això siguin, no, naus tripulades per humanets verds. Mm.
Sobre aquesta, sobre aquest capítol... té cabuda el teu nou llibre? És a dir, clar, tu em parles de geopolítica de l'espai, sí. M'estàs esperant d'un episodi perfectament que podria entrar en aquest llibre que ens acabes de presentar.
Sí, de fet, ja seria una geopolítica còsmica, no? El fet de que competim en altres civilitzacions. Jo t'haig de dir que tant de bo fos així, també. Jo sóc dels que pensa que no podem estar sols a l'univers. L'altra cosa és que haguem estat visitats i que els tinguem aquí, eh? Però jo sóc dels que pensa que ha d'haver-hi vida. Mira, la geopolítica de l'espai ja té dues cares, té la cara positiva i la negativa. La positiva és que és un entorn de creació de riquesa, de llocs de treball, d'empreses, on desenvoluparem serveis que els emprarem tots de manera transparent cada dia. Ara estem utilitzant el GPS i ni sabem que està basat en satèl·lits. Utilitzarem un munt de serveis a la nostra vida quotidiana que estaran basats en satèl·lits, i això ja està venint. Imagineu-vos, sempre poso els mateixos exemples, però és que ja existeixen. Un agricultor avui pot saber quines parts del seu camp de conreu estan més hidratades i quines cal regar, o es pot anticipar l'aparició de determinades malalties només per la manera com reflecteix la llum els vegetals, no? No sé, ramaders que podran saber on són els seus ramats i què mengen, persones amb problemes de salut que podran estar monitoritzades, etc, etc. Això és la part positiva, un entorn de creixement. Part negativa, el domini de l'espai. És a dir, si això és un entorn de riquesa, tots voldrem controlar aquest entorn de riquesa i amb l'excusa de protegir els interessos dels nostres ciutadans i de les nostres empreses, estem militaritzant ja l'espai. I tenim unes lleis que són antigues, són de l'any 1967, fixa't, encara no havíem anat a la Lluna, per tant no podien preveure tot el que ara tenim, que no prohibeixen pas la militarització de l'òrbita de la Terra, i per tant això ja ho estem fent. I estem posant satèl·lits que estan classificats, podem sospitar el que hi ha dins d'aquests satèl·lits, però tampoc no ho podem saber perquè estan classificats, i tenim nacions que han provat fins i tot míssils, la capacitat de destruir satèl·lits amb míssils. I això ho estem fent. Estem fent aprovar, alguns països estan aprovant lleis de mineria de l'espai.
Mineria de l'espai.
Sí, això ho tenim aquí mateix. Doncs extraure recursos minerals de la Lluna, de Mart o d'asteroides. I els Estats Units tenen una llei domèstica. Luxemburg, atenció, un país tan petit com Luxemburg, ha copiat la llei americana i diu aquesta llei, totes les empreses aeroespacials que s'implantin al meu territori, és a dir, que paguin taxes al meu territori, els hi dono protecció legal perquè quan facin mineria de l'espai puguin ser propietàries de tot allò que extreuen dels minerals de l'espai. Perquè aquestes lleis antigues prohibien literalment que qualsevol reclami sobirania sobre qualsevol objecte. És a dir, tu no pots anar a la Lluna i dir això és meu, aquesta parcel·leta. O en un asteroide dir aquest asteroide és meu, això no ho pots fer. Però el que sí que pots fer, perquè la llei no deia res, i això és l'alforat que se n'aprofiten ara, és, jo no reclamaré sobirania, però jo que hi posaré la meva indústria, explotaré recursos i me'n beneficiaré. Les lleis antigues deien també, l'espai hauria de ser patrimoni de tota la humanitat, no només dels països que tinguin tecnologia per explorar-lo. Doncs no anem pel camí, no, com sempre, no anem pel camí, no? Perquè ara ho acabem de veure, països potents, rics, que protegiran els interessos de les seves empreses perquè puguin extreure comercialment coses de l'espai, la qual cosa pot ser molt honesta, jo no m'hi poso, però en benefici d'aquí. Se'n beneficiaran els països més pobres del món? Doncs, com sempre, no. I aquest és el gran perill. I tot això, la part positiva, la part no tan positiva, el tema de la ferralla espacial, tot això és la geopolítica de l'espai.
Clar, dius, de moment tu, si vas a la Lluna, no pots conquerir la Lluna, perquè és patrimoni...
Exacte.
És que no et diria ni de la humanitat, vull dir, és patrimoni de l'espai, això no és de ningú, no? Vull dir que et barallis a la Terra i ja és prou fotut per repartir-te la Terra, com perquè sobre ara haguem de començar una batalla per repartir-nos l'espai. No, mira, Mart hi he arribat jo, per tant, el planeta Mart sencer és per mi.
Espera't.
Dius, de moment no és així, aquí anava, però és que potser anem camí d'això, potser anem camí de... Bueno, doncs si jo arribo a un planeta X, Júpiter, m'és igual, material, doncs me'l quedo jo, a més a més, els que, grossos pertany a m'interessa.
Això no ho podem fer perquè literalment està prohibit per aquestes lleis antigues. Això pues, literalment sí està prohibit.
El que al·lucino és que estigui regulat, això, és a dir, que estigui regulat a les lleis, que tu no pots anar a Júpiter a quedar-te.
Per una llei antiga.
Bueno,
mira, a vegades fem coses mitjanament bé, aquesta és una que vam fer mitjanament bé, però no la vam acabar de fer bé, perquè, per exemple, la militarització diu queda prohibit instal·lar armes en els cossos celestes. Per exemple, no pots instal·lar armes a la Lluna, a Mart, sobre un asteroide, però mira, es van descollir, no van dir res de l'òrbita de la Terra, o de l'òrbita de la Lluna, o de l'òrbita de Mart, i per tant, ja està, feta la llei, feta la trampa, i aquí estem militaritzant.
Mira, parlant de Mart, ara que dius això, hi ha una de les coses que surt al llibre, que és que, com abans que acabi el segle, hauran nascut humans a Mart,
què et
dius
sembla?
Al llibre. Em sembla una barbaritat, em sembla. I ja que m'ho preguntes, em respon, em sembla una barbaritat.
Molt sincer, molt sincer.
Però no, perquè ho veig tan lluny, és a dir, veig tan lluny que ni tan sols podem anar a passar-hi un temps a Mart, perquè encara estan estudiant-ho, no? I estan mirant si és possible
evitar-lo. Et faig un repte. Mira, et faig un repte. Us faig a tots un repte. Vaig agafar la història de l'Homo sapiens, de la nostra espècie, i el vaig convertir en un dia. Un dia, val? Doncs mira, les 14 hores i mitja primeres vam romandre a Àfrica. Fa 27 segons que la penicilina començava a curar vides. Hòstia. Fa 15 segons que vam anar a la Lluna. Fa 27 dècimes de segons que internet superava els 4.500 milions d'usuaris. Què farem les pròximes dècimes de la del nostre dia? És que no ens ho podem imaginar.
Encara ens queda temps.
Clar, és dir, això ho tenim aquí mateix. A l'anada a Mart s'està preveient entre meitat final, i a final de la dècada vinent.
No feu plans.
I això ho veurem a tots, exacte. Perquè haurem d'estar davant de la tele.
O nani.
Cervesa.
O nani.
Home, tu potser sí.
No descartem res aquí.
La Barbie 2. La parte de Barbie.
Això ho tenim a tocar. Després veurem bases permanentment habitades a Mart. Les meves filles veuran gent que científics que aniran a treballar allà. I els fills de les meves filles, és a dir, abans que acabi el segle, és probable que hi hagi ja humans que hagin nascut a Mart.
I com seran aquests humans?
No ho sabem. Però fixeu-vos, això és imparable. És que forma part de la nostra història. Si és el que hem fet aquí a la Terra, som exploradors, trairíem el nostre esperit. La qüestió no és aquesta, la qüestió és amb quina ètica i per fer què. I amb la bandera d'aquí. Per mi aquesta és la gran pregunta. Quan arribem a Mart, què ho farem? Amb la bandera de l'Elon Musk, d'una empresa, amb la bandera dels Estats Units o amb la de les Nacions Unides? I això és el que hauríem d'estar discutint i pensant, no? I preveient, ostres, com volem fer aquesta arribada a Mart en nom d'aquí? I estaria bé, no?, fer-la en nom de tota la humanitat en una bandera que fos de les Nacions Unides.
Mira, ara que parlaves de l'Elon Musk, antigament doncs, l'exploració d'altres planetes es feia des dels governs. Ara hi ha moltes empreses... No, moltes no. A veure, hi ha alguna empresa privada que es dedica a això, no? Hi ha l'Elon Musk amb el seu SpaceX, i hi ha també el Jeff Bezos amb el Blue Origin. Això ens afavoreix a l'hora de seguir amb investigació, perquè si deixen una milionada, no va bé que estiguin mans privades? Com ho veus?
A veure, acabes d'anomenar dos egos, bueno, els dos tenen un ego que se'l trepitgen i a més són arxienemics aquests dos, vull dir que és una cosa increïble, és de pel·lícula.
A veure si es trobaran a l'espai.
Sí. A veure, per una banda va bé perquè això posa molts de diners sobre la taula i fa que hi ha hagut evolucions importants i innovacions a la indústria aeroespacial, sobretot gràcies a SpaceX, a la companyia d'Elon Musk, tot s'ha de dir. El perill de tot això, tornem a parlar de l'ètica, en nom de qui, sempre dels mateixos i per fer què, no? Mireu, l'Estació Espacial Internacional, que la tenim permanentment habitada des de l'any 2000, anem canviant, astronautes cada 6 mesos, la NASA ja ha anunciat que no hi haurà segona versió, que a final de la dècada ja queda inútil i ja no en tornaran a construir una altra i que ho deixaran en mans de les empreses privades. I Jeff Bezos ja aixeca la mà i ha dit, nosaltres construirem la pròxima estació orbital. Tenen tot el dret de fer-ho, evidentment que sí, però pensem que és un canvi de model tremendo. Ara ho deies, no? Abans teníem governs que exploraven a l'espai, avui tenim empreses que són quasi, o sense el quasi, més potent que les agències governamentals, són més flexibles, poden prendre decisions molt, molt de pressa, tenen molts de quartos, i poden fer el que els doni la gana, regulats només per les lleis antigues que tenim, obsoletes, de l'any 67, i per bones pràctiques que més o menys estem pactant a falta d'unes lleis. Per mi això és preocupant, té la part positiva de la innovació molt, molt ràpida, no? Però té la part preocupant de per fer què i en nom d'aquí.
No, encara estaves parlant d'això, que també parlaves de possibilitat que hi hagi armament a l'espai.
No, possibilitat, és realitat.
Realitat, és per realitat. Tant, bueno, abans els meus referents treia a col·lació a Mars Attack, potser veurem un Star Wars en un futur no tan proper.
Clar, no sé si veurem un Star Wars, però la meva predicció en el llibre, i tant de bo m'equivoqui, és que necessitarem igual un accident greu en òrbita de la Terra per seure i pactar. Torna a ser part de la nostra història, eh? Torna a ser part de com a vegades fem les coses. Si posem armes a l'espai, algun dia hi pot haver un accident. Evidentment, és més probable que hi hagi un accident que si no posem armes a l'espai. Ens l'estem jugant, ens l'estem jugant. I amb aquesta excusa de les Nacions Unides, la Carta de les Nacions Unides, ens donen dret a protegir a l'autodefensa, que és cert, en aquesta excusa militaritzem a l'espai i diem, com que desenvoluparé la meva economia i una part molt important de la meva economia estarà basada en l'espai, tinc tot el dret a defensar aquesta economia de l'espai i, per tant, a posar satèl·lits que puguin tenir coses. Quan dic coses, a vegades sempre pensem satèl·lits que disparen làsers. Però és que
clar, jo ara estic imaginant els de la Terra, que, o sigui, perquè es pot fer la guerra a l'espai, però els de la Terra també ens arribarà això.
Clar, clar, però mira, vaig a ser sarcàstic, vaja, perquè aquí a la Terra queda molt malament bombardejar, no?
I que, però està igualment, futures, eh?
Sí,
igualment.
Sí, però és que les guerres futures seran a l'espai. Perquè les guerres futures seran, vaig a malmetre l'economia d'un país a base de, bueno, de destrossar-li satèl·lits molt importants, i és com si no m'embruto les mans, no? Aquí a baix ho faré a dalt, destruint satèl·lits. Tenim la tecnologia per fer-ho, 4 països, que són els Estats Units, Rússia, la Xina i la Índia, han provat ja míssils capaços de destrossar satèl·lits, i després quan parlem d'armes a vegades pensem un satèl·lit que dispara un raig làser contra la Terra. No, és que no és això. El concepte agressiu a l'espai canvia molt. Per exemple, un satèl·lit que es pugui acostar a un altre i malmetre-li les comunicacions, hackejar-li o inutilitzar-li les comunicacions, ja està. Això ja és un component agressiu, i això és fàcil de fer. O una altra cosa que hem provat, un braç mecànic en un satèl·lit, que és capaç d'agafar-ne un altre i moure'l i treure'l de l'òrbita. Això ja ho hem provat, i això torna a ser una eina agressiva segons com la utilitzem. Per tant, el concepte arma o el concepte ser agressiu té altres connotacions o altres possibilitats malèvoles, diríem, a l'espai.
Bueno, és una guerra, perdona que et digui una mica així, eh? Vull dir que passa l'espai, tampoc
vol
hi som
dir,
màquines que es barallen entre elles, doncs, bueno, quasi millor i tot, no?
Home, té un punt de... No ho sé, perquè ens acabarà afectant també, Hermínia, vull dir, aquí ens afecta tot al final.
Té un punt de nen de col·le, eh? Et robo el llapis i el tiro a l'altre.
Sí, és correcte. En tot cas, tot això que ara explicava el Joan Anton ho podeu llegir en aquest llibre que ara us dèiem. Ell és astrofísic i divulgador científic, i el llibre Geopolítica de l'Espai. Abans que marxis, com fem cada estiu, allò, grans operacions que hem de veure els propers mesos a l'espai, ja sigui de la NASA o de qui sigui, eh?
Home, el retorn a la Lluna estem fent-ho, no? Vam enviar un maniquí que es diu Comandant Campos, que va tornar molt content.
Campos?
Perquè va... Campos. Li van posar el nom de Comandant Campos.
Ah.
Sí, sí. I el vam enviar amb els nous coets i va fer 2 tombs a la Lluna i va venir molt content. Això ho hem de repetir ara amb 4 humans, no serà aquest estiu, però l'any vinent, si tot va bé, i ja, de cara al 2025, jo penso que no serà 2025, sinó 2026, hi ha 4 persones, 2 d'elles baixaran, amb la promesa de la NASA, que ho complirà, que la primera persona que posarà el peu a la Lluna serà una dona.
Home,
i això ho tenim, i això ho tenim en poc temps.
Home, en poc temps, sí, m'estàs parlant de 2 anys, potser,
sí,
no?
Sí, sí, potser 3-4 anys, això.
Ho van retrasant, cada vegada ho retrasen més, havia de ser el 2023.
Sí. Aquell robot que dona voltes per mar, com el tenim?
Aquell robot, no, mira, el Curiosity i el Perseverance estan vius els dos.
Sí?
El robot xinès no. Teníem 3 robots, el xinès va entrar en hibernació, perquè aquell va amb panells solars que se'ls han cobert de sorra, va entrar en hibernació automàtica i no s'ha despertat. Li hem fet fotos des d'òrbita marciana i l'hem vist tranquil·let, està allà tranquil, però paradet, i no es desperta. Per tant, en aquest moment, si donem per perdut el robot xinès, que sembla, indica que sí, encara ens en queden 2 vius que parlen anglès.
I els hi queda l'Ingenuity.
Sí, sí, mira, el Curiosity farà 11 anys aquest agost.
Uf,
11 anys de vida, que això ja
passa el temps,
per un robot marcer és tremendo. I el Perseverance s'ha fet 2 anys al febrer, sí, i aquest li queda temps.
M'agrada saber d'aquests robots, quan vens i que t'expliquis com es troben i si han trucat quan ha arribat a casa. Ja
els hi pregunto constantment.
Això mateix. Jonathan, moltíssimes gràcies,
a vosaltres,
sempre,
per convidar-me.
Que vagi molt bé. I Sergi, que s'ha volgut quedar, perquè ja et dic que s'ha
com a fan, com a només com a fan.
Gràcies,
gràcies a tots dos, que vagi molt bé. 2 minuts i seran 3:15, una pausa, i parlem, mira, del món rural. Tant espai...
Però des de la Terra.
Veterinària rural. Va, parlem.
RAC 1.
Sí, sí, molts portals, moltes webs, molts concessionaris, però al final el tracte, les facilitats i allò que necessitava a l'hora de trobar un cotxe, només ho he aconseguit a edificar.com. No t'ho creus? Prova-ho, prova-ho. Edificar.com. I si fa falta, te'l portem personalment fins a casa.
Òperes imponents sonant en directe en un espai espectacular a l'aire lliure i amb l'opció de fer un sopar estil pícnic sobre la gespa. T'agrada la idea?
Així és Pòpera, l'òpera com mai l'has viscut.
Tots els divendres d'agost, dins les nits en viu del poble espanyol.
Pòpera, una experiència musical total. Més info i entrades a poble-espanyol.com.
Si ets amant de Barcelona i t'apassiona recórrer la ciutat amb estil propi i evitant el trànsit, a Yamaha tenim preparades unes ofertes mai vistes abans i per un temps limitat. Descobreix-les durant aquest mes de juliol a la xarxa de concessionaris oficials de Barcelona. No deixis passar aquesta oportunitat única amb Yamaha.
Aquest estiu, vine al Tibidabo i gaudeix de les noves atraccions i espectacles. Actuacions musicals per grans i petits amb els artistes d'Eufòria, Laser Show amb espectacle de llum i colors i dues noves atraccions, Beyond i la VR russa. I és que aquest estiu i sempre, el Tibidabo és top. Reserva la teva entrada a tibidabo.cat.
Te compra tu cotxe, te compra tu carro, te compra tu buga. Una oferta, te la mejoramos. Has oído bien, mejor precio garantizado y compromiso de pago en 24 horas. Ven a vernos.
Oferta exclusiva a Ford Covesa fins al 31 de juliol.
Estrena cotxe aquest estiu amb les millors condicions.
Ford Puma per 309 euros al mes.
Ford Focus per 319 euros al mes.
Sense entrada ni quota final.
Les millors ofertes Ford són a
Covesa Badalona, Mataró i Mollet.
Covesa Sabadell, Terrassa i Martorell.
Covesa Girona, Blanes i Mont-ras.
Si vols un Ford,
pensa en Covesa.
Atrevit, capaç, 0% emissions, fins a 610 quilòmetres d'autonomia, 100% Subaru. Així és el nou Solterra, el primer SUV 100% elèctric de Subaru. Tota la seguretat i eficiència per arribar on tu vulguis.
Descobreix-lo al nou concessionari Subaru a Barcelona, al Mugàver 167 i subarubarcelona.es.
Motor Múnich estira la piscina amb els Golden Days fins al 30 de setembre. Ara el teu nou mini elèctric amb un descompte de fins al 20%. Mou't aquest estiu amb el teu mini 100% elèctric, el millor preu de l'any. Només a Motor Múnich, Sabadell, Terrassa, Vilanova, Sant Cugat, Manresa i Vic. A més de regal, un cap de setmana d'aventura.
Si ets dels que pensa que s'ha d'esperar mesos per estrenar un Ford Puma híbrid EcoBoost, espera només uns segons fins que acabi aquesta falca i gaudeix de cotxe nou. Perquè amb la xarxa Ford de Catalunya, si el vols, el tens. Comença a gaudir ja del teu Ford Puma híbrid EcoBoost amb entrega immediata i manteniment inclòs per només 12 euros al dia. I ara que ja ho saps, a què esperes? Consulta condicions especials a Ford.es. Xarxa Ford de Catalunya.
Oferta exclusiva a Ford Covesa fins al 31 de juliol.
Estrena cotxe aquest estiu amb les millors condicions.
Ford Puma per 309 euros al mes.
Ford Focus per 319 euros al mes.
Sense entrada ni quota final.
Les millors ofertes Ford són a
Covesa Badalona, Mataró i Mollet.
Covesa Sabadell, Terrassa i Martorell.
Covesa Girona, Blanes i Mont-ras.
Si vols un Ford,
pensa en Covesa.
Estiu a RAC1.
Gairebé 3 minuts, passant de 3 quarts de 7 de la tarda, i ara és moment, com us deia fa uns instants, de sortir una mica de Barcelona. Nosaltres que hi som cada dia i moltes hores, no?
Ens avorrim, volem sortir fora, ja ho tenim molt vist, això.
Anar cap a, no sé, cap a la Garrotxa, per exemple. Una
respirar una miqueta.
Una de les joies que tenim a Catalunya. I, de fet, aquesta veu que ara sentireu l'hem anat sentint els últims estius. Ella era una de les meteoròlogues que teníem al programa de capçalera, oi? Que sempre la trucàvem, mai era lloc, perquè ella sempre estava voltant per tot arreu i no era mai a la Garrotxa. Ripollès, el que vulguis. A Berguedà, també, però la Garrotxa no hi parava mai. I aquest any hem volgut portar-la aquí a l'estudi de RAC1 per fer una altra cosa amb ella, perquè ella és veterinària rural, i aleshores volem saber a què es dedica un veterinari rural, en aquest cas, quin és el seu dia a dia, què s'ha de fer per arribar a fer això de manera, doncs, professional, etc, etc, i també històries que es troben aquests veterinaris i que, lògicament, no es troben els veterinaris que treballen, lògicament, a una ciutat. Ella és l'Imma Puigcorbé, i ja la tenim aquí, la saludem i l'aplaudim. Imma, com estàs? Bona tarda.
Bona tarda a tots.
Hola, Imma!
Clar, He vist moltes sèries, hem llegit molts llibres que parlen sobre els veterinaris, alguns en concret sobre veterinaris rurals, però no en coneixem gaires. Aleshores hem volgut anar a buscar una persona que ens digui com és això de ser veterinari en el camp o al món rural.
Sí, no? Al final no, tothom només coneix el doctor Pol. No sé si ho podia dir, però ja ho he dit. I, bueno, jo volia començar una mica pel principi, no? Perquè em veu demanar que fes una secció de veterinari rural i jo crec que primer hem d'entendre què és un veterinari rural, que és el que m'estàs demanant, no? Sí. Dintre del veterinari, hi ha moltes branques. I els veterinaris ens podem encarregar de moltes coses, tenim moltes competències, des de... vigilem que els aliments que mengem siguin segurs, no? Que les fronteres, per exemple, no hi hagi tràfic d'animals il·legals, recuperació de fauna silvestre, i fins i tot controlem que aquell allioli que us mengeu a la platja un diumenge amb la fideuà a 35 graus, doncs que no us faci mal a la panxa.
Quina feina la tens, doncs, no, Imma, cada dia, tu, un dia, vols dir en genèric, això, evidentment, entenc, clar.
Sí, o sigui, tots els veterinaris tenim diverses, moltes competències, i jo no he triat cap d'aquestes, sinó que he triat, pues, ser veterinari rural, que és tractar els animals de la granja, no? Uh-huh.
Per tant, el teu dia a dia entenc que va enfocat sobretot a això, és a dir, si hi ha un animal malalt, si hi ha un animal que té problemes a l'hora del part, si hi ha un animal que té alguna problemàtica X, tu vas cap allà i això es tracta la teva feina.
Això mateix. I aquesta part, aquesta branca, no, de la veterinària, diem que potser és la més antiga de totes, no? Si fem una mica de història... Ens situem fa 2.000 anys abans de Crist, a Mesopotàmia, no?, que apareixen els primers textos on se citen tractaments, diagnòstics i símptomes dels bovins, no? I ja més cap als nostres dies, potser la Grècia antiga, és lluny encara, però ens anem acostant,
sí.
Ja trobem altres documents que parlen de bovins, després ja passem a ovins, cavalls, i ja ens trobem amb els gossos, que... És el típic, no?, que ara, no?, la veterinària de la clínica de gats i gossos és la majoritària, no?
Clar.
Però jo em reivindico, no?, que els veterinaris rurals som els primers.
Home, és que és
veritat. I de la història. Tant, sí, veritat, això mateix.
Clar.
Sí.
Que aleshores deveu cobrar molts diners, no?
Vaja,
de veritat.
Si són els primers de la història, vull dir, és una feina, no?
No crec que ho facin per això. Bueno, jo no, ja. Perdona que parlo en boca teva, però no crec que sigui el motiu principal pel qual us moveu, no?
No, jo crec que si s'han de dedicar al veterinari rural per diners, que no ho facin.
És correcte. Vull dir, busqueu-vos no una altra història. Ah, per tant, va, anem a buscar els passos a seguir, perquè una persona, si ens està escoltant ara, per exemple, la Laia, que no li interessa res mai, doncs, si volgués...
Home, veterinària, pues, no sé, són tan monuts, no?, els animals.
Doncs potser... Depèn
de... Però n'hi ha alguns que són molt grossos,
home, suposo que no es moren, no?, que sempre els cureu.
Bueno...
No sempre.
Ho intentem.
No sempre. Bueno, puedes ir buscando el alioli por las playas estas. Que...
Sí, no.
No, passo. Doncs, què ha de fer una persona que vol dedicar-se a la... És a dir, què has hagut de fer tu per arribar on ets ara?
Sí, no? Al principi tots els veterinaris estudiem 5 anys, com a mínim, i després, a l'últim any de la carrera, et fas una mica com a especialització, no? Si vols fer exòtics, doncs triaràs assignatures per exòtics. Jo, per exemple, vaig triar assignatures, doncs, d'oví, boví, cabrum, per encarrelar-te una mica, no?, cap a la producció, cap als animals de granja, no?
Mm-hmm. Però... Perquè tu ja venies familiarment d'aquí, o...?
Clar, jo sí. Jo vinc de família pagès, o sigui, des de ben petita he estat entre animals de granja, i clar, ja és com molt vocacional, i jo sempre de petita ja deia, jo vull ser veterinària.
Mm-hmm.
Per tant, hi ha qui tingui fills i et diguin, vull ser veterinària, que s'ho creguin, perquè va en sèrio.
Que no et creien a casa teva, o què?
Bueno, era allò, no sé, farà el que voldrà, però jo sempre he dit que faria veterinària, i al final, pues... Allò tossuda cap allà.
Ara parlaves d'especialitats, no? Al final, que és el que suposo t'ensenyen. I això va com un metge, que al MIR, aquí també heu d'escollir vosaltres quina branca voldreu tocar després, o com va això?
No, després dels 5 anys de veterinària sí que hi ha cursos que et pots especialitzar, que hi ha anys. Un any, per exemple, que pots fer cirurgia, oftalmologia i tal... Però d'animals de granja, per exemple, aquí a Catalunya, ara mateix, no, com a mínim quan jo estudiava, no hi havia cap curs. T'havies d'anar per fer vaques i això, t'havies d'anar a Galícia.
Mm-hmm.
I jo vaig sortir directament al camp, allà
El bueno, que hi hagi, el que em trobi. Sí, el sí. Que, clar, al final suposo que és la pràctica, com sempre passa, sí. Que és la que t'acaba de posar a lloc, no?
Sí,
I que fins i tot et porta a especialitzar-te, perquè segons la zona on siguis, lògicament hi ha un tipus d'animal o un altre, també.
Sí, jo quan vaig començar, ja vaig començar amb vaques, i ja, jo sempre dic que sóc especialista en vaques, i vaig començar a l'Empordà amb un grup de veterinaris, que ja sé que no es pot fer, però m'agradaria saludar.
Home,
saludar. A l'Arnau, el Javi i el Pau, que van ser els meus primers mestres, quan vaig sortir, que quan em posava davant d'un animal tremolava, perquè, evidentment, les poques eines que tenim, no? Quasi ben bé, tenim un termòmetre i un fonendo, com fonendo és aquells, com aquells auriculars que ens posem,
sí,
no?
El metge allò mirar,
que el metge diu, digui, no? O respiri fort, o... Pues amb això hem de saber si l'animal té una pneumonia, si té l'estómac girat o si s'ha trencat una pota. I que, com sabeu, no és pas fàcil, perquè els animals, parlar no parlen.
És correcte.
I després, clar, no et pots demanar què et passa, no? Què et fa mal. Després has de tenir com una mica d'aquesta intuïció.
Escolta, tu els entens, els animals?
És el Quim Masferrer.
És increïble, aquesta història. Sí. Més va amunt i avall, com jo, de poble a poble.
És ben bé això, sí.
Escolta, i quin és l'animal més fantàstic que t'has trobat? Què t'has trobat? Vaques, oques, rinocerons?
No, rinocerons. Però Quim, home...
Què hi trobes per la muntanya?
No, és a dir, lo normal, eh? No m'he trobat... L'únic que això una mica curiós, un emu.
Un emu?
Sí, que és com, no? Com un estrus, però més petitó.
Hòstia, és bonic, sí. No? És mono.
És bonic, sí.
Hòstia, el
Quim, escolta, per favor,
ja està,
un moment. És que t'estàs aquí al·lucinant per coses que tu, de fet, les tens controladíssimes.
És
perquè tu, precisament d'on vens, és del món rural. És a dir, que tampoc no ara al·lucinis aquí amb animals que no sé què, que no sé quantos.
He estat en aquest poble que les ovelles exploten.
Sí, exacte, Quim, exacte. Justament, és exactament això. No n'hi ha, no?, d'ovelles que exploten, malgrat aquell episodi de Quim Masferrer.
Sí, bueno, els pagesos ho diuen, però no passa.
I què vol dir això, per cert?
Que s'inflamen, o sigui, mengen molt i després el rumen, que és el seu estómac, s'acaba inflant molt i diuen que peten, però no. Literalment no és una ovella que explota.
Esto me pasa a mí también cuando voy a comer fuera.
Sí, no ens interessa, gràcies, Vicente. Dit això, el més comú que et trobes?
El més comú que em trobo són visites normals i corrents. Les coses extraordinàries ens passen, però no ens passen molt sovint. Però, bueno, intentaré explicar-vos casos i coses que em vagin passant que siguin una mica extraordinàries.
Que surtin de la norma,
sí,
no? Però vaja, però sí que entenc que el més... Així com un metge quan visita nens és per un encostipat moltes vegades, no?
Això mateix, sí.
Quan parlem d'animals, quin és el més habitual?
Doncs som normalment també això, constipats, pneumonies, que en diem. Sí, o indigestions, no?
D'acord.
Sí.
O sigui, això ocupa bona part del teu dia a dia.
Sí.
I després hi ha un fora norma, que és el que ens interessarà anar a buscar. I això farem amb ella, eh? L'Imma cada setmana ens portarà una història principal i a partir d'aquí anirem desgranant quina és la feina de l'Imma, que no te n'has cansat. Quants anys portes fent de veterinària?
No molts, eh? Fa 8 anys que faig veterinària rural.
Jove, l'Imma jove.
Però, jo sempre dic que de tota la vida he estat entre vaca.
No, clar, és que vull dir, 8 anys són molts anys, eh?
Sí, home, clar, i tant. Però, mira, Imma, ara que parlàvem dels pagesos, dels grangers que diuen que les ovelles explosionen, deus conèixer mitja Catalunya rural. Què tal la relació amb els amos dels animals? Perquè entenc que ells també deuen patir i potser si vas en algun moment d'estrès, la situació és difícil a vegades.
Sí, jo crec que una qualitat dels veterinaris rurals és l'empatia, no? I una mica també aquest fer una mica psicòleg, no? Perquè trobem propietaris pagesos pues, que són molt, que els agrada molt xerrar, altres que, pues, que són que tot el dia es queixen, que n'hi ha també d'aquests.
A tot arreu, eh? D'aquests hi ha tot arreu,
sí,
no
a tot arreu. I has de jugar una mica, no, amb això, però sobretot empatia, no? Perquè, pues, per l'animal, perquè en aquell moment si està patint pues, amb el tractament, pues, evitar-li el dolor i tot el que comporta el tractament, i també amb el pagès, no? Al final... Són gent que treballa moltes hores al dia i depèn a quin punt del dia estàs, doncs te'l pots trobar en un estat d'ànim o un altre.
I vosaltres, moltes hores al dia, treballeu?
Sí, clar, els veterinaris tenim un horari que hem d'estar, entre cometes, disponibles 24 hores al dia. Jo el tinc la sort, també, que estic amb un...
Jo passo, d'això.
Sí,
ja ho tenia ara, passo.
Ja ho entenia,
o sigui, com més escolto, més m'adono que...
Sí, ja ho sabia.
A la granja,
no...
donar-los el biberó, no?
Sí, ja t'hem entès que no... De fet, he vist que no seria el teu perfil professional adequat.
No, potser per fer un TikTok, un directe, podria fer un dia.
Sí. No t'acostis, Laia, els animals. L'Imma t'ho dirà.
Per tant, 24 hores al dia i més o menys disponibilitat que a tota hora pugui passar clau d'urgència.
Sí, clar, clar. Nosaltres, jo treballo amb un equip de veterinaris, que també hi torno. Saludar en Joan Ramon, el Ton, el Roger i l'Aina, que són els meus companys, no? I sí, o sigui, nosaltres els hi diem, els animals, escolteu, de 9 a 1 i de 3 a 7, que és la millor hora que puguem... I res, no, ells no fan cas, ells van, apareixen al vespre, a la matinada, en hores intempestives, dissabtes, diumenges, quan plou, quan neva...
Els
és igual a ells, ells van a la seva, cas no ens en fan.
Poca tiquismiquis, eh?
Avui,
i quan
veritat,
els cures no? Els hi dius sou molt bons animals sou molt bona gent quan acabo, tu els hi dius ei, rinoceró, ets molt bon rinoceró
que no hi ha rinocerons
els emus aquest
els emus n'hi ha un, n'ha vist un vull dir, imagina't, i ella que volta i volta n'ha vist un vull dir, no fem norma del que és poc habitual
emu,
sí, tots som u va, ho anirem deixant aquí jo crec que és efectivament és la senyal de que hem de deixar-ho aquí, per demà tornar-hi amb una altra història.
Ho esteu
història.
Brudant, eh? Rocamora, aquí amb l'Imma, és que és increïble aquest programa.
Sí, l'Emma, l'Emu és una cosa, l'Imma és ella, l'Imma és l'altra.
Imma, tengo un dolor aquí en l'espalda, a veure si me puedes mirar ara.
Miri, doncs, ja estàs. Seria... Són les 7, demà des de Tàrrega, recordeu, que hem d'anar a Tàrrega. Imma, la setmana que ve...